Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de far a far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Les 8.31, les 3.31, som en directe aquí al 107.9 FM, a radioillaformentera.cat, i tenim amb nosaltres la Maite Ferrer, que ens fa el comentari d'actualitat. Avui dimarts ja sol venir més a cap a final de setmana, però avui, mira, ens ha vingut dimarts. Prèvia petició amb burofax. Bon dia, Maite.
Molt bon dimarts, sí. Molt bon dimarts. Jo em requeriu via, amb una via fefaent i jo no em puc negar, no em puc negar.
Ahir vaig estar en una institució, diríem, de l'Estat. I no cal donar més informació, però una de les gestions et demanaven que la fessis amb fax.
Amb fax?
Amb fax, que és una cosa que és una cosa de l'època d'en Ceaușescu.
Escolta, saps? Jo en el despatx encara tinc la màquina de fax, perquè, a veure, el temps passa ràpidament, però fins fa uns anys nosaltres les notificacions els rebíem via... El procurador ens enviava per fax.
Per fax.
Sí, però ja fa un bon parell, un parell pagès d'anys que no el fem servir.
Però els correus electrònics amb un adjuntar documento, saps?
I de fet, quan en el jutjat ja funcionàvem via e-mail i tot en PDF, jo record que hi va haver un temps encara de desfasament, perquè en el registre de sa propietat, segons quines sol·licituds, mos demanaven que els enviassin per fax. Així que, però bé, és una màquina que ja ha quedat una mica anacrònica.
Per fax, sí, en fi, per fax és on hem enviat novel·les, i em consta. Em consta que grans clàssics de la literatura del segle XX, d'una banda o una altra, es van enviar per fax, en plan, mira, ja l'he acabat, què et sembla?
Val, però és molt segle XX, això.
Molt segle XX, sí. Ara ja. Estem al segle XXI.
Sí.
És probable que s'hagin enviat còmics, també.
És molt probable. Quina transició més fina.
Això no s'aprèn en dos dies, eh? Són molts anys de fer ràdio. Escolta, has anat al principal festival de còmic d'Europa, probablement el principal festival de còmic a Europa, a França.
Sí, senyor.
Cas.
Jo estic just a cap d'arribar, com qui diu, del Festival Internacional de Còmic d'Angoulême, que segurament és el festival de còmic més important d'Europa. I quan estàs allí i parles amb tots els friquis que es reuneixen allí, del món possiblement també, perquè hi ha grans convencions de còmic arreu del món, però que són més de superherois, de pel·lícules, de tota aquesta parafernàlia que rodeja determinat sector del món del còmic, que no és estrictament el que és la novel·la gràfica. Val? Per tant, hem estat a Angoulême i, a més, he tingut la sort per jo de trobar-me autors directament relacionats amb Formentera, perquè jo no els coneixia personalment, però em vaig trobar amb l'il·lustrador Víctor Escandell i l'artista Rebeca Elizegui. Estaven allí perquè en su catàleg de l'Institut d'Estudis Baleàrics hi ha un projecte de còmic que està absolutament relacionat amb Formentera. Té il·lustracions d'en Víctor Escandell i els guions d'en Vicent Ferrer Mayans, en Morna i en Carles Torres. El títol, pens que el títol ja és definitiu, a portades provisionals, i un dia hi és una novel·la gràfica que està ambientada en el camp de concentració de Formentera.
Ui, tot això m'interessa. I m'has dit una Verònica... Elizegui?
Sí, la vaig conèixer també, estava allà na Rebeca Elizegui, és una artista de collage, és il·lustrador de sa novel·la, és en Víctor Escandell,
sí, en Víctor Escandell,
i els guionistes són en Vicent Morna i en Carles Torres.
En Carles del Salt, no?
Sí, exactament. I aquesta novel·la encara està en projecte, no està acabada del tot. Segons ens explicaren, la data prevista de publicació és en setembre d'enguany, però en Víctor va tenir la deferència de mostrar-nos amb la tableta que portava les pàgines que ja té enllestides d'il·lustració, i és un projecte que té molt, molt bona pinta, molt bona pinta, perquè de vegades, quan se fan coses aquí, un encara té aquell complex de veure el que faim aquí, si serà una cosa que nosaltres la valorarem perquè és producte local, però déu-n'hi-do, el que jo he vist, té molt, molt bona pinta. I clar, és un projecte de memòria històrica i justament amb su Festival d'Angolema d'enguany, perquè el Festival d'Angolema és un festival de còmic internacional, però cada any té un país convidat. L'any passat va ser el Canadà, enguany va ser Espanya.
Ah, mira.
I què fan entre tots...
És una potència Espanya en el món del còmic o què?
Potència... no sé si jugaria Champions, però en primera divisió jo penso que sí que hi estaria. Tenim noms molt potents. Amb ser Espanya, el país imitat, hi ha tot un pavelló, una carpa, que està dedicada a Espanya i a les activitats que fa Espanya. Jo he portat el programa, que com podeu veure, no ho podeu veure perquè està en la ràdio, en Bernat sí que ho pot veure, està bastant manyuclat perquè, clar, li hem donat bastanta tralla en això.
A veure, les il·lustracions aquí són en portada...
De Max.
Saps que m'agrada molt aquest Max?
Ahir era.
No, i a més, avui tinc previst... tinc entrevistes pendents i jo no entenc massa, però hi ha una col·lecció de llibres d'una filòsofa valenciana que es diu Maite Larrauri i en Max. En la Maite Larrauri va fer els textos sobre dedicats a un filòsof cada un, no? I això, per exemple, el desig de Deleuze, em sembla que era, o de Foucault, la potència de Nietzsche. I així fins a 9-10 era Caminant de Fronteres, em sembla que es deia l'editorial, i són increïbles aquells, són llibrets petits, aquella col·lecció, el text és brutal, i les il·lustracions en Max clarament transporten el text a la imatge.
És un
autor... mallorquí, no?
Jo no sé si és mallorquí, però viu a Balears,
Sí.
Idò... Una de les activitats, perquè clar, en el pavelló...
No ho veiem això perquè la portada l'han triat de Max.
Sí, el dibuix institucional del que és el pavelló d'Espanya d'enguany és d'en Max.
Mal?
En el pavelló del País Convidat hi ha tota una sèrie d'activitats. Hi ha classes magistrals, hi ha entrevistes, hi ha taules rodones. Una de les taules rodones que hi havia enguany era Còmic i Memòria, que jo també, si em permeteu, o estic enllaçant amb aquest projecte que tenim relacionat amb autors locals. Amb aquesta taula rodona de còmic i memòria hi havia Nayeye Gómez, que ha il·lustrat un llibre editat pel Ministeri de Cultura en relació a la recuperació de patrimoni incautat a persones durant la Guerra Civil. Hi havia en Paco Roca, autor de L'abisme de l'oblit, i hi havia en Quim, que és l'il·lustrador, entre moltes altres coses, d'aquells dos llibres que hi ha que va fer conjuntament amb Antonio Altarriba, El arte de volar i El ala rota, ambientats...
És un dels únics que he llegit de novel·la gràfica.
I
que me'l va donar en Pepo.
En Pepo et va recomanar molt bé.
El arte de volar.
Sobre
un soldat a la Guerra Civil. Les memòries, no?
Sí. Això ho va fer en Antonio Altarriba, basant-se en la història de son pare, i n'Antonio Altarriba conta que quan va acabar els llibres se'n va donar compte de que sa mare també tenia una història i que ningú l'havia contat. I va fer, no és una segona part, és com una història paral·lela, que és la història de sa mare. Allà, El arte de volar son pare, El ala rota de sa mare. Si no l'ha llegit, jo te'l recomano molt. No tinc la qualitat recomanadora d'en Pepo, però... per què d'això? Perquè es va fer aquesta taula de còmic i memòria.
No perseverant, en Pepo. Bàsicament això. La qualitat és perseverant.
Bé, però la perseverància al final també condueix a voltes a l'excel·lència, tot hi ha que dir-ho. Enllaçant les dues coses, jo des d'aquí vull iniciar una campanya, ara ja, per quan aquest projecte d'en Vicent Morna, en Carles Torres i en Víctor Escandell surti a la llum en setembre, jo vull fer una crida aquí per portar aquí una taula rodona, unes jornades del còmic, de còmic i memòria, el que siga, ajuntant aquesta obra d'Escampament de Formentera amb feines com la d'en Paco Roca de L'abisme de l'oblit, que estan directament relacionades. I des d'aquí, en el col·lectiu ADN de Formentera, en el Consell Insular, sobre culturals, hi faig una crida perquè hem de començar a llevar-nos d'escap aquesta idea de menys tenir el còmic pensant que és una literatura de segona categoria. No es va. Avui en dia, amb un còmic, amb una novel·la gràfica, es pot contar absolutament de tot. Per tant, des d'aquí faig una crida, segurament en Paco Roca, ara mateix des de València, mos està escoltant a Ràdio Illa, en els autors de I un dia també, per plantejar-nos reunir aquestes obres, posar-les, confrontar-les, posar-les en comú i portar el tema de lo que és la memòria històrica a una taula rodona parlant de còmic.
Molt bé. En aquest cas parlem de... Clar, perquè la gent deu pensar, de vegades, i potser sí que estaria bé fer una distinció, tu parles de còmic i novel·la gràfica, però no et refereixes al manga,
que... No.
Que el manga té doncs, el seu festival molt potent, per exemple, a Barcelona i a altres bandes del món, o el còmic clàssic de superherois o així, que també n'hi ha, que també hi ha grans festivals, als Estats Units, sobretot. No, tu és com la tercera via, que és un còmic d'autor, potser, novel·la gràfica, com ho podríem dir?
Sí, bé, és que en el que estàs dient, jo trobo que està quedant clar que efectivament amb el que és un TV o de tota la vida, es pot contar de tot, des d'una saga de manga de 50.000 volums, coses de ciència-ficció, com les coses més quotidianes, com temes de història. Es pot contar qualsevol cosa i, a més, es pot contar bé. En el Festival d'Angulema, que és un festival de... Podríem dir que el que predomina és la novel·la gràfica, també hi ha un pavelló dedicat al manga. Jo no hi he anat perquè és un tema que tal vegada jo no m'interessa, però allà hi té cabuda tot absolutament. I el fet de que amb novel·la gràfica, en còmic, en TV o com li vulguem dir, es pot parlar de tot, també és una qüestió que va quedar palesa. Hi havia una altra xerrada que era de la relació d'autors espanyols, en aquest cas en su còmic franco-belga, diríem. Hi ha com una línia, que és aquest tipus de còmic que s'ha fet a França i a Bèlgica, i hi ha autors que abans de triomfar en el seu país, a l'estat espanyol, varen publicar a França. En aquest sentit, per exemple, hi havia una anècdota molt bona d'en Paco Roca, que ell comentava que quan ell començava havia publicat alguna cosa amb editorials molt petites i se'n va anar un any precisament al Festival d'Angulema, perquè hi ha trobades amb editors, hi ha venda de drets internacionals i demés. Ell se'n va anar amb el seu portfolio, que llavors encara anaves amb una carpeta amb paper per mostrar una mica la teva feina, i ell anava amb el que ell entenia que era el seu projecte principal, que no tenia res a veure amb el que fa actualment, era una cosa com a més colorista, més abigarrada, més fantasiosa, i el editor en Suc es va entrevistar, li va dir que sí, que estava molt bé, que li apreciava, però que d'això ja en tenien molt. I en Paco Roca contava, clar, jo estava a punt ja d'anar-me'n, i com que duia un plan B, però en Suc, que jo no hi creia gaire, li vaig dir, bé, també tenc una altra cosa. Tenc una història d'un senyor major a una residència que té Alzheimer, que allò va ser com el nucli del que va ser després la novel·la gràfica Arrugues, que és amb la que la gent que no està tan connectada en el món varen conèixer en Paco Roca. Arrugues es va publicar primer a França, i el editor que li havia dit que no en aquell projecte, que en Paco Roca venia com dient això és el meu projecte principal, i li va dir que no el volia, quan li va dir, bé, tenc una altra cosa començada que no sé si, li va dir, això sí que ho vull. Per tant, de vegades allò que pensam que és espectacular, molt colorit, molt preciós, que és el que es vendrà, potser no interessa tant, i el que és una història petita i local i familiar, resulta que sí. I ja dic, Arrugues es va publicar primer a França i va ser un pelotazo, no sé com ho podríem dir, i després va ser quan va arribar a Espanya. I ell explicava això, que es pot contar de tot, i encara que tu parlis de ton pare a una residència de majors a València, que és una cosa molt personal, molt familiar, molt local, això moltes vegades es pot extrapolar a on siga. I seguint amb aquesta línia, ell deia que de vegades els seus editors francesos li deien que plantejar temes més internacionals, perquè en Paco Roca d'un temps en aquesta banda sí que pareix que ha dirigit la seva producció a històries familiars. Retorno a l'Eden parlava de la història de sa mare, que tenia una única fotografia de la seva àvia materna i de més. Amb l'abisme de l'oblit parla de foses comunes a un poble de València. I ell explica que ara ja té cert estatus que els hi pot discutir i els hi fa veure que, al cap i a la fi, aquestes històries tan íntimes i tan locals tenen una sèrie de components que els fan globals. Qualsevol pot connectar amb el que és el tema del dol per una pèrdua, la devastació que queda després d'una guerra, la memòria d'aquells familiars que s'han perdut. Inclús ho comentava amb el seu còmic de la casa, que és la història de que son pare s'ha mort i els germans s'han de repartir la casa familiar que son pare va construir. Més íntim i més local que això no hi ha res, i això ha transcendit fronteres, s'ha traduït a no sé quantíssims idiomes, se n'ha fet una pel·lícula ara, que jo encara no he vist, però vull dir, aquestes històries petites tenen el seu nucli amb un còmic que després s'està expandint moltíssim. I clar, tenir la possibilitat a una ciutat petita, Angulema deu tenir poc més de 40.000 habitants, però que es dedica durant 4 dies només en el còmic, tenir la possibilitat de veure exposicions, d'anar a xerrades, a classes magistrals, entrevistes amb autors de còmic així, que a més els tens aquí de vora, és una experiència fantàstica. Vull dir, per qualsevol que li agradi, ja no es té bé, sinó els llibres en si. Una petita localitat volcada amb la cultura durant uns dies. Tal vegada m'ho hi podríem emmirallar, també, i prendre una miqueta d'exemple.
Em fas una miqueta de gol. A mi m'agrada molt la França Atlàntica. A Angulema no hi he estat mai pas, però sí que he passat per Bordeus fins a La Rochelle, que queda com entre mig camí, una miqueta interior. És una vinícola?
Sí, just de vora hi ha conyac. I quan vas, perquè jo el que vaig fer va ser volar fins a Bordeus i de Bordeus a Angulema per carretera, que hi ha una hora i mitja, no sé si arriba. I quan vas per carretera veus bastanta vinya.
Molt bé, tu fas bandera de l'abstèmia, no?
No hi faig bandera, el que passa és que les begudes que he provat amb alcohol no m'agraden. Jo tinc un altre vici més lamentable tal vegada, que és una beguda carbonatada d'origen americà, i som addicte, però bé, allí sí.
Quantes Coca-Coles prens al dia?
Un parell.
Escolta, sí. I el formatge també t'agrada?
No, jo no som...
Perquè veig que hi ha Rochefort també a prop.
Sí, no som jo molt de menjar formatge, la veritat. No... No.
Bueno, que xulo que és tota aquella zona de just entre Bordeus i la Bretanya. Molt bé. I el poble, què? El poble feia fresquet, entenc?
Feia un fred espantós, sí.
Espantós,
sí.
No?
He de dir que varen tenir molta sort perquè durant tot el cap de setmana va fer sol, cosa que no és habitual. De fet, hi ha una samarreta que es ven molt en el festival que diu en francès un festival en gener, quina bona idea, i es veu algú baix d'un paraigües amb una cara de pomes agres. El poble és ben polit, és a dir, és una ciutat petita francesa amb la seva església, els seus carrers adoquinats, les seues casetes, i que està molt volcada en el món del còmic. És a dir, els noms dels carrers estan dins d'aquestes bombolles de còmic on hi ha texta, i doncs són així. Hi ha murals d'autors de còmic a segons quines façades dels edificis. Hi ha llibreries.
Clar, això deu haver-hi, no?, bastantes llibreries, o bueno, bastantes algunes, però en una ciutat de 40.000 habitants n'hi ha haver-hi un parell o tres, mínim, no?
Sí, però a França passa una cosa ben estranya, que jo m'he trobat inclús amb aeroports, diríem, més tirant a petits, que la llibreria que hi solven els aeroports, alguns d'aeroports d'aquestos ja més petits, la secció de còmic és més important que segons quines llibreries d'Eivissa o inclús de Mallorca, si m'apurau.
Sí,
és a dir, a França, el còmic no té aquesta etiqueta de literatura menor, de cosa com de segona categoria. És una cosa que allà és per tot, està molt a l'abast, tenen una publicació brutal. Parlant amb en Víctor Escandella aquest dia, deia que havia anat en els estants, perquè a Angulema hi ha estants d'editorials independents, d'editorials més potents que tenen llistes novedats i de més. Allà edicions impressionants. No és aquesta edició en tapa rústica de llegir i tirar. No, hi ha edicions absolutament potents. A França és un mercat impressionant. I clar, comentàvem, tal vegada a Espanya vendre 10.000 exemplars d'una novel·la gràfica és un èxit.
Un èxit, eh?
allí hi haurà novel·les que es vendran per, inclús per milions. Sí. La gent llegeix còmic. I amb alguna d'aquestes xerrades el que deien és que és habitual veure que van els avis amb els seus fills i amb els seus nets i els avis compren una classe de novel·la gràfica, els fills una altra, i en els boixos ja petits els hi donen un suet i els hi diuen tria el que vulguis. I van mirant entre tota l'opció que hi ha de còmic més infantil perquè és una manera també d'incentivar la lectura.
Clar.
És a dir, aquí tot el que siga apropar la lletra escrita a la gent fa que pugues guanyar lectors en el futur.
Amb els dibuixats sempre, entre mi, jo vaig començar així. És a dir, jo vaig començar amb Eric Castell, que no crec que l'hagi llegit tu.
No.
Però mira, ve de França. Eric Castell, un còmic de 15 llibres d'un futbolista francès que fitxava pel Barça i em feia tan feliç quan ma mare, que estudiava a la universitat i era petit i arribava de nit a casa i em portava un, mira, t'he comprat un.
Clar, clar, és que en alguna de les taules també que hi havia es parlava això dels inicis del còmic a Espanya, dels temps de Bruguera, dels temps de Nibáñez, que en altres, la gent que té la meva edat, és molt probable que quan era petit vés llegit aquestes revistes que hi havia setmanals o quinzenals, tipus Mortadelo i Filemón...
Jo era menys això. Jo, en canvi, Tintín massa gran, per Astèrix, sí, o Bèlix, per descomptat, aquestes sí.
Però vull dir que això va fer d'alguns de naltros lectors. Vull dir, ja llegies i... No és com ara, que ho tens tot molt més a l'abast, amb xarxa, internet i demés. Jo record aquesta peregrinació els dissabtes, tal vegada, en el quiosco que hi havia a la Mera de Santa Eulari, a comprar-te la revista o el còmic dels Barrufets o el que fos que llegissis llavors. Hem de començar a pensar això, que es té bé, és una manera d'iniciar a la lectura a un possible públic que després farà salt a altres tipus de literatura, si volem, o tal vegada no. Un es pot quedar en el còmic perfectament perquè, com dèiem, amb novel·la gràfica avui en dia es compta absolutament de tot, absolutament de tot. I tu me deies, Espanya és una potència mundial. No sé si ho és, però hi ha bastants d'autors espanyols premiats a Angulema, que només comptaven Angulema el que té és prestigi, perquè tot la figureta que està desgat, que en Max havia reinterpretat, però allí el Festival d'Angulema té com a mascota una espècie de gat.
L'Eixà.
Sí, tot donen el gat, que a més deien, si és còmiques amb dos autors, un il·lustrador i un guionista, no te'n donen dos, te'n donen un i hi ha que fer custòdia compartida. I no hi ha premi material, és a dir, no te donen sous. Però el fet de tenir el prestigi d'haver guanyat un premi del públic de novel·la negra, el premi del festival Angulema, és una cosa que no te lleva ningú, te dona ja, vull dir, ja estàs en primera divisió, si te passa això. I tenim bastants d'autors premiats. L'any passat, si no record malament, amb novel·la gràfica negra, varen guanyar en Keiko i en Carlos Portela, amb Contrition, que és una novel·la que parla d'un poble d'Estats Units on van a viure els que han estat condemnats per delictes sexuals, perquè aquesta gent, segons quins estats com Florida, no poden viure tants
són
de metres.
Són desterrats.
Exacte. Han de viure lluny de parcs, d'escoles, de llocs on puguen anar els infants, i van fer un còmic i van guanyar el Premi de Novel·la Negra.
And the Norma Contrition.
Contrition,
sí. De Norma Editorial.
Sí, 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 sí. Sí.
I ara l'estic veient. I està xulo aquest còmic o què?
Està molt bé, sí, 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 sí.
Són els arts cookies necessaris que ho pugui veure. Molt bé. I són Carlos Portela i Keiko, són espanyols que han fet un còmic sobre Estats Units.
Sí, el còmic es va publicar a Espanya, també està publicat a França, per això va guanyar el premi, sí.
Mira, diu premi al millor còmic de gènere negre a Angulema 2024.
Clar, clar, és que si ho guanyes ho dius, clar que sí.
Molt bé.
També hi havia un guany, per exemple, en BLM, que va guanyar el premi d'Angulema amb El cuerpo de Cristo, que és una novel·la gràfica molt peculiar perquè les il·lustracions estan fetes com embrodats i parla de, entre moltes altres coses, de salut mental. Vull dir, és el que dèiem
embrodats.
Abans. Embrodats. Sí, sí,
embrodats,
sí.
Embrodats, amb un brodat de roba.
Clar, es veuen els llibres en paper, no està brodat, però es veu que la il·lustració s'ha fet amb cosides.
Uau!
Sí, no... sí, això és una cosa, és un tipus de còmic molt peculiar. I a més, bé, dibuixar també, per supost, té la seva enfeinada, però aquí ella ha trobat una via, perdó, d'expressar-ho, que és molt, molt curiosa. La veritat és que sí. Idò, aquest tipus de gent són autors que estan sempre premiats allí. La Bea Lema, a més, primer va guanyar Angulema i després va ser Premi Nacional de Còmic aquí a Espanya. Vull dir que hi ha nivell. A nivell ja n'hi ha i es pot parlar i contar qualsevol cosa.
Doncs mireu, si el gener que ve algú hi vol anar, doncs pot anar a Angulema i doncs, a part d'anar amb una banda polida, doncs t'introduixis al món del còmic. Jo no ho descarto.
Comença a buscar allotjament ara mateix.
Ah, sí,
Sí, senyor.
I si te'n vas a Bordeus?
Estàs una hora i mitja, has d'anar i tornar. Tan greu és el problema de l'allotjament que tota la delegació espanyola estava allotjada a un hotel de Bordeus i tenien un parell d'autobusos, també pagats pel ministeri, que els portaven i els duien, però estaven bastant cremats per les 2 hores i pico.
I si el francès és més aviat regulero, pots...
Pots. Jo no parlo francès. No parlo francès i els altres anys jo anava a exposicions i a fer turisme i no anava a les xerrades perquè no ho entenia.
Yeah.
I enguany m'he fet una matada de taules rodones i entrevistes i demés, aprofitant que, com que era...
Ah, clar. Espanya era el país convidat,
sí.
Doncs eren molt
sí, sí,
guai.
Sí, sí, sí.
Maite Ferrer, moltíssimes gràcies. Mira, m'ho anem amb un tema de Mishima.
Ah, molt bé.
Diumenge al vespre se sabia la trista notícia de la mort de Marc Lloret, molt jove, poc més de 50 anys, fundador de Mishima, teclista, pianista, un dels compositors. I en fi, estava malalt, ho sabíem, i res, doncs aquí doncs, aquest tema de la tarda esclata.
Molt bé, molt bon homenatge.
Gràcies,
a més, Mishima ha tocat a Formentera un bon parell de vegades.
Sí, dues vegades, sí. Gràcies, Maite.
Gràcies a vosaltres.